Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, cultural, social o econòmica de Girona. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els parla Lluís Arter i cada setmana amb la proximitat amb en Josep Víctor Gai, a qui saludem. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats. Avui doncs, és el tercer pols que prendrem de la situació social i especialment econòmica que ens ha deixat doncs, aquest any 2020.
I aquest pols no té una temperatura que ens agradi, perquè la temperatura, la veritat, és que és patològica, i per això, per sortir de dubtes i per seguir parlant amb els experts, anem a saludar el nostre convidat del dia d'avui. Tenim el gust de tenir nosaltres telefònicament el senyor Lluís Vigues de Llobet, president de la seu del Col·legi d'Economistes de Catalunya Girona. Senyor Vigues, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, un plaer.
Gràcies per acompanyar-nos i per dedicar-nos aquests minuts. Els economistes sempre han estat, evidentment, imprescindibles i necessaris, però jo crec que parlar d'economia aquests dies esdevé vital. La cosa està tan malament com diuen els titulars dels mitjans de comunicació i com s'explica des de tot arreu, senyor Vigues. Econòmicament, la situació és tan complicada com sembla?
Desgraciadament, sí. No m'agradaria molt dir alguna altra cosa, però desgraciadament tots els indicadors econòmics que tenim del present i encara pitjor del futur, doncs no hi ha res que sembli en aquells famosos brots verds que tots esperàvem després de la crisi anterior. Per tant, estem en un decreixement importantíssim, en un endeutament importantíssim, i suposo que anirem parlant, però més a les comarques gironines, unes comarques que depenen tant dels serveis i del turisme, doncs quan acabem de tancar aquesta mini temporada turística que hem tingut, les previsions és que ens espera un hivern molt dur i desgraciadament no estic parlant de meteorologia.
Bé, vostè encertadament, com era d'esperar, doncs ha apuntat que pel que fa a l'economia de les nostres comarques, el turisme té un pes determinant. Oficialment sempre s'ha situat, diu, el 12% del PIB a Girona depèn del turisme. Els que no som entesos pràcticament amb res, però intuïm, això sí que ho podem fer, que el turisme a casa nostra, i parlo de les comarques de Girona, va molt més enllà del 12%. És així?
Sí, sí, sí. No tinc contrastada aquesta dada que em parla vostè del 12%, però estic absolutament segur que la dependència de les comarques gironines del turisme i dels serveis, que és l'altre gran sector que patirà més aquesta crisi, doncs és molt més del 12%.
Com serà aquesta crisi? Perquè estem parlant de crisi, però quina serà la magnitud? Quin serà el límit d'aquesta crisi? On ens portarà? Perquè, per exemple, quan parlem d'una malaltia, hi ha diferents tipus de malaltia. Estem parlant de que, en el símil, que la malaltia és d'una gravetat extrema, que és de molta gravetat, que és una malaltia recuperable, que és irrecuperable, o serà recuperable per altres generacions, però no ho veurem nosaltres. Com serà això?
A veure...
Ho dic per donar un toc de realisme.
Els economistes i de tot... Evidentment, això està demostradíssim, que treballem en cicles econòmics. Per tant, pensar que no hi ha recuperació aquí és una cosa que és francament impensable. Llavors, quina serà la magnitud de la tragèdia, que entenc que és el que vostè m'està preguntant?
Ho ha clavat.
Exacte, exacte.
Doncs la magnitud de la tragèdia no serà una tragèdia que a curt plaç ens recuperem. O sigui, jo he llegit anàlisis de companys meus que parlen que en menys de 2 o 3 anys no recuperarem el nivell actual. I el nivell actual, home, no era el nivell d'anterior de la crisi del 2007. Ens havíem recuperat de la crisi, però no estàvem a nivells anteriors a la crisi del 2007. Amb el ben entès que en el 2007 estàvem amb la bombolla immobiliària i estàvem, bueno, una mica desfasats. Però tenim un parell o 3 anys de davallada o que tardarem a frenar la corba.
Sembla que Europa doncs, aportarà una quantitat important de recursos, si no vaig equivocat, 140.000 milions pel que fa a l'estat espanyol, però també una part de fons perdut, diguem-ho així, esperem que no sigui perdut, sinó que sigui aprofitat. A mi personalment, quan diu un fons perdut, sempre em fa una certa recança, no? Penso que els fons han de ser aprofitats, però en fi, és una qüestió de semàntica només, no? Però també imposa uns deures, o sigui que les empreses, les corporacions, els governs han de presentar uns projectes perquè per rebre, per ser mereixedors, diríem, d'aquests diners europeus. A nivell, torno al nivell gironí, diríem, s'estan fent els deures perquè una part d'aquests recursos europeus ens en puguem beneficiar, les empreses en puguin beneficiar.
A veure, si me parla en present li he de dir que no. I per què? Perquè, com vostè molt bé deia, la injecció del fons europeu són aquests aproximadament 140.000 milions d'euros i els primers 40.000 tot just ahir els van desbloquejar. I tot just ara estan posant les condicions com s'obtindran aquests fons o de quina manera s'han de justificar. Ahir parlaven doncs de que sí, que el que s'haurà de fer, que hi estic totalment d'acord, és aplicar-los a reconversió. A reconversió en el sentit de fer les empreses més eficients, fer els serveis més eficients, no gastar, estar molt amatents al canvi climàtic, etc, etc. Però a dia d'avui tot això no està definit. No està definit i contestant a la seva pregunta, com que no està definit, doncs encara les empreses no s'han pogut preparar. Que no tan sols depèn d'Europa, pensi que jo, que en el meu món professional em dedico a assessorar empreses, doncs estem a punt d'arribar a 30 de setembre, que s'acabaran els ERTEs, i a dia d'avui no sabem si hi haurà pròrroga, si no hi haurà pròrroga, si hi haurà pròrroga ens permetran acomiadar o no, que això és la clau de volta, que per això els agents socials no s'estan posant d'acord, però és evident que a partir de 30 de desembre hem de ser capaços d'entre tots doncs, adaptar les empreses perquè, tot i la sotregada, puguin seguir. I a dia d'avui, jo diria que l'únic que... I si creu que m'extenc
tall,
sisplau, però a dia d'avui l'única mesura que hi ha hagut fins al moment doncs només han sigut aquestes injeccions de capital per part del govern espanyol i algun de l'Institut Català de Finances amb crèdit ICO, però que no deixa de ser injeccions de capital que s'han de tornar.
I aquestes injeccions de capital el que provoca també és un augment de l'endeutament de l'estat espanyol. Amb un 110% del PIB estem en uns nivells, crec que des del 1909, que no es veien aquests indicadors. Amb tot això, què podem esperar? Un augment de la pressió fiscal, un congelament del sou dels funcionaris, un decreixement de les pensions, per on anirà la cosa, senyor Vigas? Sé que és difícil la pregunta.
Diu vostè, és fer especulació, però sí que és evident que l'Estat espanyol ha arribat a un nivell d'endeutament que no havia arribat mai, o sigui, superar el 100% del PIB és un endeutament. Bueno, necessitem treballar tot un any sense cobrar absolutament ningú per poder tornar tot el que devem. Per tant...
I més i tot.
Una mica més. Per tant, la situació és seriosa. Clar, què hem de fer? Evidentment, ingressar menys que el que gastem. I això, clar, aquí hi ha moltes receptes, però és evident que tot passa per una pujada d'impostos. Molt probablement a curt plaç ens trobarem amb una pujada de l'IVA. També els impostos directes. Espanya, dintre de tot, té un tipus d'impost de societats del 25% com a norma general, que està a la banda baixa de lo que són els països de la Unió Europea i de l'OCDE. I, home, vostè me parlava de pensions. Jo crec que hi ha coses que són intocables i tothom ho té relativament clar, i una d'elles són les pensions. O sigui que jo, si m'hagués de decantar amb alguna cosa, em decantaria, doncs, amb aquestes dues, amb la pujada d'impostos i amb la congelació de la despesa pública, digui gasto de personal, gasto de funcionaris o algun altre tipus de despesa d'aquesta.
Bé, tornem a casa nostra. Vostè, doncs, que coneix els sectors econòmics doncs, de les nostres comarques, tant de la seva activitat professional com president del col·legi, hi ha un sector que sembla que continua funcionant relativament bé, que és el sector alimentari, i molt concretament el sector carni. Aquesta, perquè malgrat tot, doncs, els éssers humans mengem o procurem menjar cada dia. Aquests sectors concrets se'n sortiran més bé que altres?
Sí, home, i concretament el sector càrnic se'n sortirà bé. Sí bé, com vostè deia, el sector càrnic gironí és molt potent, exportava moltíssim i exporta moltíssim. I durant aquesta pandèmia el problema que s'ha trobat és que no podia exportar. Llavors el circulant congelat, i em refereixo congelat, que sense poder moure l'estoc d'aquestes empreses, també era important. I tot i que el consum interior ha pujat en el sector de supermercats i de més, si vam restauració o no, però una cosa ha compensat l'altra, el tema d'exportació tampoc ho han passat massa bé, o tampoc ho estan passant massa bé. Però bé, és un sector dintre de la nostra comarca que està capejant dintre de tot bé la sotregada aquesta.
Estava parlant vostè abans de les injeccions econòmiques que ha posat en el mercat l'Institut Català de Finances i també dels crèdits ICO. Uns crèdits ICO que s'han de començar a tornar en breu, no? I a més, amb la circumstància de que moltes empreses encara es troben en situació d'afectació d'ERTEs, algunes amb activitat encara nul·la o limitada. El panorama fa que els propers mesos això pugui encara empitjorar el panorama que tenim a dia d'avui?
Clar, si hem de començar a tornar crèdits i no s'ha iniciat l'activitat econòmica, doncs evidentment la situació serà complicada, perquè és una mica el que vostè em preguntava primer o feia el comentari primer amb els fons europeus. És clar, anar fent crèdit és posar un pedaç. El que no s'ha fet aquí i que probablement s'hagués tingut que fer des del principi era incentivar molt més el que era el crèdit a fondo perdut, directe o indirecte. o via subvenció en determinats puestos, o via condonació de pagament d'impostos, sobretot en els que feien dintre dels que corresponien al segon trimestre del 2020, que és quan realment estava tot tancat i no hi havia liquiditat pràcticament a cap sector.
Bé, els economistes, com ara el nostre convidat, ens presenten amb claretat doncs la situació, cosa que, cal dir-ho, no sempre fan els polítics. Ha començat el curs acadèmic, ja veurem com continua. Què els hi recomanaria, des de la seva experiència professional i com a col·lectiu d'economistes, els que es plantegin, els joves, nois i noies, que es plantegin estudiar economia? És un bon moment per posar-se en una crisi com la que estem vivint, que un noi i una noia es proposin estudiar economia? Què els hi diria en aquests futurs economistes?
Jo els hi diria que gaudiran molt, amb la nostra professió, perquè a més la nostra professió, i ara em fa una pregunta molt agradable de contestar a nivell de president del Col·legi d'Economistes, és que és una professió molt oberta, des d'economista d'empresa fins a analista, fins a assessor econòmic, financer, assessor d'empreses. Per tant, els que es vulguin dedicar a l'economia tenen l'avantatge a la nostra professió és que té moltes sortides, i encara que estiguem en un moment de crisi, poder les empreses no necessitaran tants assessors financers, però els bancs necessitaran més analistes, o les assessories d'empreses necessitaran més economistes per fer tot aquest reguitzell de paperassa que hem de fer cada dia. Per tant, endavant a tots els que vulguin ser economistes, que el dia que acabin els esperem amb les portes obertes al Col·legi d'Economistes, doncs, per ajudar, per fer lobby, per fer cursos i tots els serveis que els hi podrem oferir des del Col·legi d'Economistes, que veuran que és molt.
També una pregunta que fa referència al col·lectiu. Com han viscut vostès tota aquesta situació del coronavirus? Imaginem que amb molta intensitat, suposem que molt estrès i molt enganxats al BOE, no?
Sí, la veritat és que des del punt de vista d'assessors això ha sigut una catàstrofe. Ha sigut una catàstrofe. És més, el BOE, quan va definir els serveis essencials, va considerar l'estat espanyol, i va estar molt acertat en aquest sentit, que els economistes i els assessors d'empreses i els assessors laborals érem sector essencial. Però fora això no ens ho van posar gens fàcil, perquè, com diu vostè, des del maig fins cap aquí portem una trentena de reals decrets, infinitat de notes intentant aclarir el que han escrit aquests reals decrets, i amb una inseguretat jurídica doncs molt important que pot portar a que en el futur doncs les empreses estiguin amb inseguretat quan tot això passi i comencin a controlar-se inspeccions bàsicament laborals, doncs serà complicat.
Bé, una de les notícies econòmiques d'aquest mes de setembre, no cal que li digui, doncs ha estat la fusió de dos potents entitats, i encara per crear-ne una de més potent. És bo que aquesta, jo parlaré des del punt de vista del client, és bo que hi hagi menys competència en el sector bancari, o en canvi sembla que des de les autoritats econòmiques europees recomanen doncs crear entitats financeres potents. com es veu des del col·legi, dels experts que són vostès, aquest tipus d'operacions?
Sí, de fet, el que ha passat és que en aquests moments, des del punt de vista econòmic, les fusions doncs és un dels pocs mecanismes per reduir costos, agrupar i fer que els bancs en general siguin més competitius. De fet, la ministra Calviño deia ahir que no tan sols aprovava la fusió, sinó que esperava que no fos la única. Per tant, tots tenim més o menys presents algunes entitats mitjanetes que suposo que en breu plaç de temps sentirem doncs que hi ha més fusions. És evident que això no, des del punt de vista de consumidor, no és bo, perquè reduir la competència no és bo, però econòmicament l'estratègia empresarial d'aquestes grans entitats s'entén totalment.
Estem a la recta final del programa i li voldria fer també una pregunta de previsió, i és la següent. Hi ha algun missatge que pugui aportar esperança en aquest moment? Hi ha alguna bona notícia? Hi ha alguna expectativa, senyor Vigas?
Home, jo crec que l'expectativa i la bona notícia i d'això no és econòmica, és mèdica. O sigui, tots estem esperant la vacuna.
Clar.
Jo crec que la vacuna serà la sortida, el tret de sortida de tota aquesta crisi que ha provocat la pandèmia aquesta. Sí que en 6 mesos doncs tot el que és el món sanitari ha après molt. Segur que quan entra un pacient en qualsevol dels nostres hospitals el tractament ja és molt millor del que era i de més, però el tret de sortida està clar que serà la vacuna, i més tornant a les comarques gironines. Això serà el que obrirà una mica el mercat del turisme, la gent es tornarà a moure, no tindrà por, i això serà el que... Jo crec que és la, bueno, la clau, no és...
És una vacuna per persones i per empreses, podríem dir-ne certa forma.
Sí. És una vacuna per la humanitat, diguem.
Correcte. Darrera pregunta, Víctor.
Sí, pel que ens acaba de dir el nostre convidat, el senyor Vigas, Girona, dins de tot, malgrat tota aquesta problemàtica, està ben situada, jo us hauria de dir que geogràficament, però també econòmicament, perquè ens en puguem sortir, no sé si millor, però més aviat que altres, penso, doncs, en altres regions allunyades, per exemple, de la frontera. És així, aquesta bona situació geogràfica amb aquest trasfons econòmic?
Sí, evidentment que és així. Clar, Girona sempre ha sigut una demarcació, avui ens hem centrat molt en el turisme, però... dèiem al principi si era el 12 o no era el 12, però bé, és igual, diguem que és una demarcació que molt equilibrada econòmicament. Depenem del turisme, tenim bona indústria, tenim bons serveis, per tant, evidentment, com deia el senyor Víctor Gai, estem molt a prop de la frontera, que això sempre ens ha donat aquesta obertura europea que no tenen altres llocs de l'Estat espanyol, i per lo tant estem més ben situats, o som dels que estem més ben situats. Ho comparteixo totalment.
Senyor Vigas, li agraïm moltíssim la seva presència en el programa. Transmeti aquesta salutació a tot el col·lectiu i també transmeti molt l'ànim a tots els seus clients i als seus interlocutors, especialment a les empreses.
ho faré de part seva i de part de tots. Moltes gràcies per pensar en el Col·legi d'Economistes i a la vostra disposició.
Fins aviat, senyor Lluís Vigues de Llobet, president de la seu del Col·legi d'Economistes de Catalunya a Girona. Fins aquí aquestes converses gironines. Tornem d'aquí 7 dies, Víctor.
Fins la setmana entrant, si Déu vol.
Recordi que és un programa fer possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera. Adéu-siau.